Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat del dia. Comencem explicant-vos que l'expresident Artur Mas ha dit aquesta tarda que és un honor per a ell que la justícia i els poders espanyols l'hagin processat o el processin per haver escoltat la gent. L'expresident ha carregat així contra el que ha qualificat d'un estat amb tics predemocràtics després que s'hagi conegut la petició de 10 anys d'inhabilitació contra ell pel procés participatiu del 9-N d'ara fa 2 anys. El president de la gestora del PSOE i president d'Astúries, Javier Fernández, ha dit també avui, després de la reunió de la Junta d'aquest govern interí dels socialistes espanyols, que la pitjor de les solucions, tant per al PSOE com per a Espanya, és anar a unes terceres eleccions. També ha dit que continua vigent, mentrestant, la posició del Comitè Federal de no fer costat a la investidura de Mariano Rajoy. D'altra banda, s'ha mostrat disposat a tenir una trobada amb el líder popular, Mariano Rajoy, en cas que li truqui per fer-ho. Després del no majoritari dels colombians al procés de pau, el cap màxim de la guerrilla de les FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, ha dit que el grup armat es podria plantejar la possibilitat de rectificar aquest acord de pau, perquè el no no significa que s'hagi perdut, ha dit, la batalla per la pau. També s'ha mostrat en una línia semblant el president Juan Manuel Santos i l'expresident Álvaro Uribe, que ha liderat socialment i políticament el no a aquest procés de pau en el referèndum celebrat ahir. I ja hi ha data, d'altra banda, per a l'inici del judici del cas Palau, en què els principals acusats són Fèlix Millet i Jordi Montull. Segons han acordat avui les parts reunides, serà l'1 de març quan començarà la vista i durarà 4 mesos. Fins aquí l'actualitat. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Per això, Amèrica, si vols la pau, treballa per la justícia. Si vols la justícia, defensa la vida. Si vols la vida, abraça la veritat. La veritat revelada per Déu.
Joan Pau II. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues, novament. Ens disposem a compartir amb vosaltres l'estona de la caritat, aquests minuts setmanals, aquesta hora de compromís amb els més necessitats. El braç caritatiu de l'Església, en definitiva. El Papa Francesc acaba de tornar d'un viatge històric de 3 dies a Geòrgia i l'Azerbaidjan, amb el qual ha completat un cicle pel Caucas, després de l'estada que ja havia tingut el juny a Armènia. Un dels moments rellevants socialment dins aquesta visita ha estat el que va fer dissabte, després de la trobada amb sacerdots, religioses, religiosos i seminaristes. Francesc va anar al Policlínic Redemptor Hominis, a Geòrgia mateix, per trobar-se amb els assistits i els operadors de les obres de caritat de l'Església Catòlica. En la salutació, a més d'expressar la seva gratitud pel generós servei als més necessitats, el pontífex va destacar el treball que realitzen els treballadors i voluntaris com un signe de caritat evangèlica que promou el camí cap a la unitat dels cristians. Un camí, va afegir el Sant Pare, que és exigent i fecund, ja que les persones pobres i febles són la carn de Crist que interpel·la els cristians de qualsevol confessió. Un missatge que ho diu tot sobre el que necessita l'Església pel que fa a braços, a recursos i, en definitiva, a persones que puguin ajudar els més desesperats i els més febles del món. I una de les grans febleses del nostre món i particularment de la nostra societat catalana és la manca de feina. És per això que avui dedicarem també el programa a la Comissió d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya, com ja hem fet en alguna altra ocasió aquests mesos, des del desembre passat, quan vam començar la veu de Càritas. Ens visitaran persones dedicades a aquest àmbit de Càritas Catalunya. Després del missatge, la reflexió inicial, que anirà a càrrec d'Esteve Sureda, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Girona, conversarem uns minuts amb Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell i membre de la Comissió d'Inserció Sociolaboral. Ell va impulsar fa uns mesos 9 grapats, empresa d'inserció sociolaboral i altres iniciatives d'aquesta àrea, precisament. Igualment, d'inserció sociolaboral, parlarem amb Adela Casals, de Càritas Interparroquial de Manresa. Ella ens parlarà d'un projecte que es diu FITA i que també està fent grans coses per integrar persones en el món laboral, persones necessitades que no tenen feina o que l'han perduda. Això, les notícies i l'agenda i una mica més fins a les 9. És el que us proposem l'equip de la veu de Càritas, com cada dilluns a aquesta hora, format pel Toni Huguet a les vies de so i per la resta amb la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
I precisament perquè avui la protagonista és la Comissió d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya, volem que el missatge ens l'adreci una persona que hi té molt a veure. És concretament el delegat episcopal de Càritas Diocesana de Girona, Esteve Sureda. Ja és a punt des de l'estudi del Bisbat de Girona amb l'Àngel Rodríguez, el control tècnic, mossèn Esteve Sureda, endavant amb la seva reflexió d'avui.
En una reflexió anterior feia referència a Sigmund Freud, el fundador de la psicoanàlisi, que acabava la seva vida dient que la persona sana i madura és la que pot estimar i treballar satisfactòriament. Satisfactòriament. Els màxims, el 100%, en aquest món existeixen poc. Satisfactòriament. Amb aquesta cita, i fixant-me sobretot en la segona part, treballar satisfactòriament, apunto a la campanya de sensibilització i denúncia Defensem el treball decent, en el marc de la Jornada Mundial per al Treball Decent, que tindrà lloc el 7 d'octubre, és a dir, divendres vinent. La campanya Defensem el treball decent és una iniciativa de Càritas amb la Confer de religiosos i religioses, amb l'OAC de l'Acció Catòlica Obrera d'Adults, la JOC, l'Acció Catòlica Obrera de Joves, la Joventut Estudiant Catòlica, Justícia i Pau. Tots defensem el treball decent, el treball satisfactori. Sabem que el treball, la feina que diem, pot ser una vocació, no sempre ho és, de vegades ens hem de tenir el que trobem. Això sí, sempre és un servei, així ho hem de veure. És una contribució al bé comú, és una aportació a la societat, i això ajuda a la realització de la persona, que la persona se senti útil i trobi l'estabilitat, la seguretat mínima que necessitem per viure. Això sí, aquest treball, aquesta feina, requereix unes condicions, una decència, el treball decent. Subratllo uns fets. En primer lloc, les primeres oportunitats davant de tant d'atur juvenil es demana experiència, però algú ha de donar la possibilitat d'aquesta primera experiència en el marc de l'igualtat d'oportunitats. Val la pena subratllar la primera oportunitat. També hi ha l'aspecte del contracte. un contracte just, vinculat a la protecció social de la persona i sovint de la família que hi ha al darrere. L'horari, un altre aspecte important, que permeti a la persona refer-se en el descans, cultivar l'oci, dedicar-se a la família i a la vida social. I un aspecte imprescindible i necessari, el sou, el salari, guanyar-se la vida, que diem. Avui moltes vegades mig guanyar-se la vida. Aquest fenomen nou que Càritas hem detectat des de l'última crisi econòmica dels treballadors pobres, perquè els sous i salaris són petits. Reconeixem les dificultats de les petites i mitjanes empreses fruit de la globalització i de l'última crisi econòmica. I reconeixem els empresaris honrats que ho han tingut i ho tenen molt difícil i no defalleixen d'oferir treball decent. És que una feina digna ajuda la persona a ser i ajuda també el sosteniment de la família que sovint li està vinculada. Unes frases del Papa Francesc. No hi ha pitjor pobresa material que la que no permet guanyar-se el pa i priva de la dignitat del treball. I també afegia la falta de treball juvenil, la informalitat i la falta de drets laborals no són inevitables. Són el resultat d'una prèvia opció social, d'un sistema econòmic que anteposa els beneficis per davant de la persona. El Papa Francesc apunta al fons de la qüestió. Defensem el treball decent, expliquem la importància del treball decent i divendres estiguem atents al que des de moltes instàncies i també des de Càritas se'ns dirà entorn d'aquesta feina decent. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, mossèn Esteve Sureda, des de Girona. El treball decent, efectivament, un objectiu que tots fem nostre i especialment des de Càritas Catalunya. Bona nit i fins una altra. Continuem a la veu de Càritas.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La caritat és notícia.
L'Espai Grapats de Balaguer inicia un nou curs de costura al Centre Sant Domènec de la capital de la Noguera. Hi ha un total de 14 participants que durant 3 mesos assistiran al centre 2 dies a la setmana. El curs està impartit per 3 voluntàries professionals en confecció. Qui vulgui participar-hi cal que s'adreci a les instal·lacions de Càritas Diocesana d'Urgell, de Càritas d'Urgell, a la plaça Josep Carner, sense número, o bé trucant al telèfon 973 44 33 20.
Divendres 23 de setembre, a Vilanova del Vallès, va tenir lloc la celebració del 25è aniversari de la creació de Famatel, una de les empreses que desenvolupa la seva responsabilitat social empresarial en diferents àmbits. En aquest cas, amb Càritas Diocesana de Terrassa, mitjançant la contractació dels serveis de PASOMI de forma continuada en una de les seves naus de Lliçà.
El dissabte 24 de setembre, que és també la festa de la Mare de Déu de la Mercè, es va dur a terme a les instal·lacions de l'edifici Seminari la segona reunió anual del Consell Diocesà de Càritas Tortosa, òrgan executiu de l'Assemblea Diocesana i de gestió de les activitats ordinàries de l'Organització Catòlica. En temes que es van tractar, destaquem que hi havia el de les activitats de les Càritas. D'altra banda, es van prendre acords en relació als criteris aplicables pel repartiment de fons rebuts i que són de lliure disposició per part dels equips. Va ser una jornada, amb aquests temes tractats, productiva, on es va verificar un cop més que les decisions no són fruit d'un treball individual, sinó d'equip.
El representants de la residència geriàtrica Sant Domènec de Balaguer han signat un conveni de col·laboració, on els voluntaris de Càritas participaran de les activitats d'oci, esportives adaptades i representatives, on ajudaran els professionals que les duguin a terme. L'objectiu és millorar la qualitat de vida i realitzar les activitats proposades a les persones que hi resideixen amb l'ajuda d'aquests voluntaris.
D'altra banda, la seu de Càritas Diocesana de Lleida va acollir dilluns passat, el dia 26, una conferència sobre l'actualitat de l'islam. Unes 80 persones van assistir a aquest acte en què el professor d'universitat que va intervenir va parlar dels pilars fonamentals de l'islam i va explicar la seva visió sobre la relació entre islam i societat al llarg de la història fins al moment actual. Des de Càritas Diocesana de Lleida es considera que és molt positiu i molt necessari organitzar espais de trobada amb l'objectiu de facilitar el coneixement mutu entre cultures i religions diverses amb les quals estem cridats a conviure i a col·laborar conjuntament per fer un món millor.
Les millors xifres de Càritas són aquelles que parlen del benefici que l'entitat aporta a la societat. Sota aquest propòsit, Càritas Espanyola va fer públiques dimarts passat les dades corresponents a l'any anterior, recollides en la seva memòria anual, que enguany porta el nom de les nostres dades més valuoses. Durant el 2015, gràcies a l'ajuda de gairebé 84.000 voluntaris i més de 4.600 contractats, s'ha treballat per garantir els drets de les persones més vulnerables i per oferir oportunitats a tots aquells qui no tenen.
Les anomenades Entitats amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona van celebrar dijous passat al Museu d'Història de Catalunya, a la capital catalana, la seva cinquena jornada de reflexió i treball sobre la responsabilitat social corporativa. Mercè Darnell, adjunta a l'àrea d'acció social, va presentar l'informe FOESA i de l'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. Amb totes aquestes dades al cap, els representants de tots els equips d'entitats amb cor van anar presentant els objectius i els reptes que s'han marcat per aquest proper curs 2016-2017. Va cloure la jornada el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, que va dir que cal donar suport a les empreses perquè canviïn el model que ha portat fins a la desigualtat i va agrair a tots els presents la seva tasca voluntària.
8 mares i uns 10 nens es podran beneficiar del nou centre de suport matern-infantil Sant Miquel, que va ser inaugurat dijous passat a Cornellà de Llobregat. Durant l'acte d'inauguració, el rector de la parròquia de Sant Miquel va explicar que el local es va comprar amb diners que, per voluntat del donant, havien de dedicar-se a un projecte social.
I tanquem aquest resum informatiu recordant-vos que podeu trobar més notícies sobre caritat en el Facebook de Càritas Catalunya, entrant al facebook.com/Càritas Catalunya. Allà podeu tenir accés a diferents notícies que regularment posem per al vostre coneixement, notícies en molts casos publicades en diversos mitjans de comunicació, agències o webs.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas. El treball caritatiu de la setmana.
La inserció sociolaboral és una qüestió i una preocupació molt important per a Càritas a nivell de Catalunya. Les 10 diòcesis, amb seu aquí a Catalunya, tenen com a línia de continuïtat en la seva acció i el seu treball precisament la necessitat d'inserir laboralment i d'oferir feina, però no qualsevol tipus de feina, sinó una feina digna, decent. Se celebra aquest divendres, com hem sentit ara en el missatge de la setmana amb mossèn Esteve Sureda, el Dia Mundial del Treball Decent. I ens volem preguntar què vol dir això, què cal fer per anar a una societat amb més decència en el treball o amb més dignitat i quines són les aportacions des de Càritas a tota aquesta gran qüestió. En parlem durant els propers minuts i tot demanant-vos disculpes perquè per uns problemes en la línia telefònica que ens enllaça amb la Seu d'Urgell no podem fer aquesta propera entrevista en connexió directa amb l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, sinó que ho hem de fer amb so telefònic. Us demanem disculpes per la pèrdua de qualitat en el so d'aquesta propera estona de conversa, però esperem que ho entengueu i, sobretot, esperem que dintre de tot se senti el millor possible. Dèiem que la connexió és, en aquest cas, amb Josep Casanova, que ja ha estat amb nosaltres altres vegades des de la veu de Càritas. Ell és el director voluntari de Càritas d'Urgell i també president responsable de la Comissió d'Inserció Sociolaboral o d'Empreses d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya. Senyor Josep Casanova, bona nit i benvingut a la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Hola, bona nit.
Com està?
Pues bé, intentant ordenar les idees perquè parlar d'un tema que és molt ampli i també hi ha molt de discurs i d'idees, perquè i poder-ho fer entendre, que és l'objectiu que tinc jo, de poder explicar de forma sintetitzada què vol dir això de treball decent.
Precisament fa pocs mesos, amb motiu de l'1 de maig, les entitats de Pastoral Obrera i moviments obrers cristians, en aquest manifest conjunt que sempre fan a nivell de Catalunya, parlaven aquest any del treball decent. És una paraula, la paraula decent, que no és nova, però que potser s'utilitza també en altres àmbits. Què vol dir treball decent? Com l'entén vostè?
Bé, aquí el risc, una mica, quan parlem de treball decent, vol dir, en certa manera, tothom pensa en el que està passant ara, que és cert. Escolta, contractes amb sous baixos, contractes precaris, contractes de fins de setmana. O sigui, aquesta precarietat i aquesta, diríem, disminució dels sous, pues, quan parlem de treball decent, només pensem en això. El concepte de treball decent és més ampli. És, diríem, més de principis. I per poder entendre i explicar per què parlem de treball decent, ens hem de situar en un tema de que moltes vegades tots pensem que la gent, les persones, treballem per guanyar-nos la vida. I és cert, això, Però, davant d'això, i els sociòlegs ho han explicat més d'una vegada, les persones treballem primer per realitzar-nos, per desenvolupar els nostres talents. I el segon motiu per què treballem és per relacionar-nos, per estar en connexió amb el que ens envolta. Som éssers que visquem, som éssers relacionals, no? I el tercer motiu per què treballem és per cobrir les nostres necessitats. Encara que formalment i explícitament moltes vegades no ens ho plantegem, diuen els sociòlegs que diguem, les categories de prioritats van per aquest ordre. I això ho traduïm amb la jornada aquesta, que vol dir defensar avui el treball decent. Primer, defensar avui el treball decent és defensar feina per tothom, perquè si les persones no tenen feina, no poden desenvolupar-se, no hi ha dignitat. I, com ja diu el Papa francès, diu, no hi ha pitjor pobresa material que la que no permet guanyar-se el pa i priva de la dignitat de tota persona. Això és molt important. Llavors, en el temps que estem, tenim una societat que hi ha uns que tenen feina i uns altres que no tenen feina. Això és una societat indecent, no és una societat decent. Per què? Perquè la societat dels que tenen feina no es preocupa dels que no tenen feina. Uh-huh. I això crec que ho hem de replantejar. El gran pacte que necessita la societat avui dia, que amb aquest pacte hi som tots, no solament... Perdoneu, però aquí se m'ha colat un missatge. Tinc que esborrar alguna cosa d'això. Però avui dia, la societat, si volem anar endavant, si volem considerar-nos que som una societat integradora, que creem i que anem endavant, hem de pensar en la feina de tothom. Si no ens ho plantegem bé, per què? Pues perquè sempre tindrem una quantitat de gent que no tindran feina. I aquest és el gran repte que tenim. Quan parlem de treball decent avui dia, també pensem en posar davant de totes les premisses de que els llocs de treball només es creen quan hi ha un benefici econòmic o quan hi ha uns interessos d'uns quants, no. El treball l'hem de crear pensant amb la funció social de que també tothom es pugui desenvolupar, no solament amb la dimensió econòmica, sinó també amb la dimensió de les persones. Aquest és una mica el que diríem que resumeix de manera pràctica. Per tant, i això no ho dic jo, jo estic dient coses que poden semblar que són una mica així com... Ho diu l'Organització Mundial dels Treballadors, diu, per assegurar un treball decent, primer s'ha de crear treball. Segon, s'ha de garantir els drets dels treballadors i treballadores. I tercer, estendre la protecció social. Avui tenim una gran quantitat de gent que està a l'atur sense cap protecció. I promoure, quart punt, el diàleg social. Per què? Pues perquè el treballador no és una persona, diríem, que només està fent una funció, sinó també participa del seu treball, forma part del treball. I aquesta dimensió s'ha de contemplar, s'ha de tindre en compte. Per tant, el que vinc a dir, a l'agenda política, a l'agenda de Càritas també, l'acció caritativa, com has dit el títol del programa, l'acció caritativa de Càritas, avui dia, hauria de ser pensar en el tema del treball. Perquè de la pobresa econòmica no tindre recursos venen les altres pobreses espirituals o relacionals, de soledat. I quan tu parles amb una persona que no té feina, em diu, el pitjor és que em sento inútil. El pitjor és que em veig un desgraciat. El pitjor és que tinc una família i això és el meu fracàs de la meva vida. Si a Càritas estem per ajudar les persones, ajudem a les persones a trobar feina. Aquest és el gran, diríem, prioritat de la nostra agenda de Càritas.
Hi ha un tronc bàsic, hi ha un fonament bàsic, efectivament, de la dignitat i del benestar en la vida, com és la feina. És això el que estem intentant explorar avui amb Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell i també responsable de la Comissió d'Empreses d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya. Què cal fer, doncs, per anar a una societat amb més treball decent, senyor Casanova?
Què cal fer?
Sí, primer, o què es pot fer?
No, primer. Primer el que hem de fer és un pacte d'estat, per tant, aquí hem de mobilitzar els polítics. Vergonya tenim, tants que no podem tindre govern, no? Sí. Escolta, si la prioritat és l'atur, doncs, escolta, moguem-nos i fem coses, si no, no es mourà res. Segona, la societat tenim que canviar el xip. Ens pensem que els llocs de treball es creen o apareixen quan, com els bolets. Segons quin temps fa, surten bolets, doncs surten llocs de treball. Ara fa molt temps, hi ha crisi, no hi ha llocs de treball. Oh, és que hem de pensar com els creem, perquè crear llocs de treball no és fàcil. Però tenim oportunitats i en podem crear, amb els recursos que malgastem, podríem crear molts llocs de treball. No incrementant impostos, no dic això, només gestionem millor, podríem crear llocs de treball. I amb aquesta història de crear llocs de treball, Càritas hi té que ser també de forma activa i propositiva. Per això han posat en marxa les empreses d'inserció en més d'una Càritas. I més n'hauríem de fer. Per què? Perquè a vegades hi ha gent que diu, oh, això no és feina de Càritas, perdó. La feina prioritària de Càritas en aquest moment és ajudar les persones que no tenen feina. I amb subsidi no arreglem. Això és hambre, no, com és pan per avui i hambre per
mañana. Efectivament, sí. Sí, sí.
Pues, i amb aquesta idea hi som. I aquesta és la nostra aposta de Càritas. Apostem per l'economia social, que anteposa el benefici econòmic, anteposa les persones, el seu desenvolupament. Apostem per l'economia verda, que es diu circular, com li vulguis dir. Per què? Perquè el social i l'ecològic van junts, això ens ho ha dit la encíclica Laudato Si. I donem oportunitats a les persones creant llocs de treball que de moment nosaltres els plantegem com d'inserció, perquè després puguin anar al mercat laboral. Però amb aquesta aposta hi té que estar tota la societat, No, és que si no acabarem mai. Claro, els que tenen feina ja tenen resolt el seu problema. Els que no en tenen, el que s'espavilen, venen a dir, quasi, no? I mentrestant, aquí esmercem recursos. Ui, les polítiques d'ocupació públiques cal analitzar-les quina eficiència tenen, que a vegades també es gasten molts diners i no ve clar la seva eficiència. A vegades potser sortiria més a compte subvencionar els llocs de treball per poder crear més llocs de treball i no subvencionar tants subsidis o tantes ajudes per altres temes. Això són idees i reflexions meves. La sensació que tens és de dir, bueno, i tot això arreglarem res? No, no ho arreglarem. Podem conscienciar, una, sí que podem. Si conscienciem, ajuda a mobilitzar la gent, ajuda a pensar diferent i poden sortir noves iniciatives. Les nostres propostes doncs, són com un gra de sorra en aquest espècie d'arenal de problemes que hi ha a la vida. Però millor fer alguna cosa que no fer res. I aquesta és la nostra aposta i consciència que volem transmetre a la nostra societat.
Bé, una proposta que ens trasllada Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell i president de la Comissió d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya. Quines són, per tant, si podem especificar-les una mica ja per anar acabant, les aportacions des de Càritas per aquest treball decent en aquests moments?
Pues, primer, que s'ha de crear llocs de treball. I totes les polítiques públiques hauríem d'estar pensant en això. I tota la societat hauria d'estar compromesa pensant com crear llocs de treball. L'economia no està tot acabat, eh? Hi ha gent que diu, no hi ha negoci aquí, no hi ha... Pues hi ha molts nichos de negoci encara, eh? Hi ha molts nichos d'activitat que poden suportar la creació o poden ajudar a crear llocs de treball. Segona, el fet de tindre treball avui dia no és clau que sigui també un factor de pobresa. Per què? Perquè si tenim una família amb dos fills que només treballa un membre, o sigui, del matrimoni només en treballi un, pues ja ho sabem, amb els sous que s'estan pagant ara, poca cosa arreglarem. Arreglarem alguna cosa, però poquet arreglarem. Per tant, què ens estem trobant ara? Que també gent amb feina doncs també estan amb el llindar o amb els nivells de riscos d'exclusió social. Per què? Perquè l'ingrés que aporta no és suficient. I tercera, tenim molta gent sense protecció oficial. Oi, perdó, sense protecció social. O sigui, tenim 2 milions de persones que no tenen dret a l'atur. Sí que hi ha alguns que estan cobrant un subsidi de 400 i pico d'euros, però això ja em diràs que es pot arreglar. Mm-hmm. Per tant, destinem diners a crear llocs de treball, apostem per l'economia verda, que és un dels factors que hem de tindre present, apostem per la formació, perquè la universitat o tot el sistema educatiu estigui en línia amb la formació dels futurs treballadors, apostem per una altra manera de redistribuir els impostos. Si no ho fem així, tot això serà bastant difícil o improbable d'anar en plan. I, sobretot, una societat que permet que uns diguin que ja tenen feina i uns altres que no en tinguin, no és una societat decent. És una societat indecent. I una societat indecent no pot tindre treball decent.
Doncs està dit, és així de dur, però així de cert el que ens comenta Josep Casanova. Entre tots intentem que les nostres petites aportacions, particularment molt importants, les de Càritas, ajudin a fer més decent el sistema de treball de la nostra societat. Gràcies per haver-nos acompanyat avui en què la veu de Càritas està dedicada a la inserció sociolaboral. Una abraçada, senyor Josep Casanova, i fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit i gràcies per l'oportunitat d'expressar l'opinió. Gràcies, eh?
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
És Jesús qui venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre.
Nada es difícil para Dios és el títol de la cançó que us hem proposat avui perquè precisament tenir una feina decent o, com parlarem ara en els propers minuts, reconèixer el valor de feines com les de la llar són possibles si tots ho fem i, sobretot, si creiem en la força de Déu. És un tema aquest molt adequat a l'Evangeli d'ahir, diumenge 27è durant l'any, on Jesús ens diu que si tinguéssim fe com un gra de mostassa mouríem muntanyes. Seguim a la veu de Càritas.
A Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Avui el testimoni és de la treballadora i col·laboradora de Càritas Arxiprestal de Manresa, Adela Casals. Ella és una de les impulsores, membre de l'equip del projecte FITA, un exemple de com Càritas treballa per dignificar el sector del treball de la llar, una ocupació molt marcada pel treball submergit, per la precarietat i per la manca de garanties en les condicions laborals bàsiques. Adela Casals Jorba, que és educadora social i tècnica del projecte FITA, ja ens escolta. La saludem. Adela Casals, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé, aquí.
Aquí treballant i...
Treballant.
I pensant en com explicar millor als oients, que segur que vostè ho farà molt bé, el que és aquest projecte FITA. Quins són els orígens del projecte i per què es va posar en marxa?
Mira, el projecte es va posar en marxa fa 11 anys, el 2005, i va ser fruit de la coordinació conjunta entre la treballadora social de Càritas i les treballadores socials de l'ICS, amb el doble objectiu d'atendre famílies amb necessitat de serveis domiciliaris, de persones de treballar en domicilis, i d'inserir les persones que en aquells moments era una època de gran arribada de persones aquí, amb dificultats per accedir al mercat laboral. La idea era oferir una formació bàsica a aquestes dones amb necessitat de treball i fer l'encaix amb les famílies amb necessitat de treball de les treballadores.
Uh-huh. Aquesta era la preocupació i així va ser com ara fa 11 anys es va començar a actuar a través del projecte FITA. Per cert, què vol dir FITA? Perquè això va en majúscules, no?
Sí. Mira, el fet, ara t'ho explicaré, perquè hi ha hagut una evolució del projecte, no?, en aquests 11 anys, ha sigut sempre un projecte viu, no?, ha anat evolucionant amb les persones i amb el context. Llavors, en aquell moment, el projecte es deia Atenincer, perquè la idea era, bàsicament, atendre les famílies que tenien aquesta necessitat i inserir persones. I d'aquestes dues paraules va sorgir la paraula Atenincer. Uh-huh. Aquest nom l'hem mantingut durant 10 anys. I aquest any que vam fer una remodelació del projecte, vam pensar que el canvi era tan gran que també havíem de canviar el nom. I llavors li vam dir Fita, perquè ens semblava que ja no fèiem només aquest encaix, sinó que fèiem moltes més coses, el projecte era molt més ampli, i ens vam tenir moltes dificultats per canviar el nom, perquè era un nom molt arrelat, no? Però ens va agradar Fita pel que tenia de petits objectius, per el que tenia de caminar, de proposar-se reptes, i amb aquest nom és amb el que ara mateix doncs, es coneix aquest projecte. Però és una evolució del que havia sigut el projecte Tenimse.
Quins són concretament els objectius del projecte, la finalitat que pretén en definitiva?
Mira, l'objectiu general sempre ha sigut millorar les condicions de vida de les persones que arriben al projecte, de la seva dignitat com a persones, però de manera integral. Llavors, nosaltres, la concreció d'això va ser pensar que el millor era poder proporcionar a aquestes persones un mitjà de vida, una feina. Llavors, el nostre concepte del que entenem per feina i per treball digne també ha evolucionat, no? És una mica el que dèiem ara al principi, de que en el 2005 doncs enteníem que la dignitat era trobar una feina amb unes condicions laborals protegides, és a dir, nosaltres fèiem una intermediació, acordàvem amb les famílies que volien treballadors en el seu domicili que això havia de ser doncs, dins d'unes condicions laborals adequades, i això ja ens semblava suficient. Després, doncs, el 2008 hi va haver una canvis en la llei d'estrangeria i aleshores nosaltres vam considerar que havíem de vetllar perquè totes les treballadores de la llar poguessin tenir com a mínim el permís de treball, que això era un tema de dignitat bàsica de les persones. I vam començar a treballar per la regularització de les persones que estaven treballant en el treball de la llar. Això doncs, va voler dir, va implicar treballar en temes d'estrangeria, de gestoria, de seguiments molt més llargs, perquè els requisits de compliment de la llei doncs, eren 3 anys de permanència en el país, etc. No? Però vam pensar que ho havíem de fer per dignitat. No? Uh-huh. Després d'això, no, en el 2009-2012, ja dic que el projecte ha anat evolucionant al principi de la crisi, la nostra feina també va ser doncs, mantenir, no, aquesta targeta, perquè el que havíem vist era que les persones doncs, aconseguien regularitzar-se i tenir un permís de treball i, per tant, poder circular amb normalitat per aquesta societat, però després no aconseguien complir les condicions que el govern marcava per renovar-se la targeta. I això tenia moltes implicacions, no? Uh-huh. Des de tornar enrere fins a doncs, si havien regularitzat fills doncs, que no poguessin tornar a accedir a aquest permís de treball o de residència, etc. Uh-huh. Llavors vam considerar que havíem de fer aquest seguiment molt més extens per mantenir doncs aquesta residència, aquesta regularitat en aquest país, no? Llavors, d'una banda això, i de l'altra, doncs, explicar a la gent que malgrat a tothom li baixin les condicions de vida, això no pot anar sobrecarregat amb algú que té una situació més precària que tu. És a dir, explicar a tothom doncs, que les condicions d'un salari mínim interprofessional per una treballadora no poden baixar d'aquí. No? Uh-huh. I això, encara que sembli molt obvi, doncs en el sector del treball de la llar no és tan obvi, no? Perquè és un treball doncs, que ve històricament d'un treball quasi bé d'intercanvi de favors, de tenir una persona a casa doncs, que, com que algú altre no la podia mantenir, doncs el mantingui a canvi treballa, no? I tot aquest pes històric pesa molt, i aleshores reivindicar unes condicions laborals mínimes de salari mínim, no? Que és el mínim dels mínims, doncs no és tan fàcil en el sector del treball.
I tant. De vegades...
La nostra feina aquest temps ha sigut molt aquesta.
Efectivament, de donar valor social, econòmic i de justícia, en definitiva, a aquest treball. Digui, perdoni.
Sí. No, res, que aquesta ha sigut la nostra feina bàsica doncs, aquest últim temps, és una mica el que dius tu, no? De posar un valor mínim a una feina, no? És considerar que això és una feina. És un debat molt clàssic en molts sectors, no? En el sector nostre, doncs, de Càritas, que tradicionalment ha batllat molt aquest sector, també des del sector feminista es reivindica doncs, aquest treball com reivindicació de treball, no? Uh-huh. El treball de la llar. I bueno, des de fa un parell d'anys nosaltres també estem treballant en desenvolupar un model de desenvolupament competencial que facilita a les treballadores més eines per tenir més sortides professionals, tant per desenvolupar la seva feina en professionalitat com de trobar sortides en altres sectors de treball que incloguin, per exemple, el subsidi d'atur, que és un dret que el treball de la llar encara no té reconegut. No? És l'una de les poques professions que, tot i que tu estiguis cotitzant, quan acabes la teva feina, no tens dret a un subsidi d'atur. No?
Clar.
I en un sector doncs, ja tan precaritzat, doncs és un tema bastant difícil. No? Això vol dir que quan s'acaba la feina, doncs, a més et queda sense res. No?
Avui en... Sí, digui, perdó.
No, res, estem treballant en aquesta
línia.
Sí, per aconseguir tot això, no?
Ens acompanya uns minuts en el testimoni avui a la veu de Càritas Adela Casals, educadora social i també membre de Càritas Interparroquial o Càritas Arxiprestal, millor dit, de Manresa, també membre de l'equip de la Comissió d'Inserció Sociolaboral de Càritas Catalunya. Suposo que aquestes raons que vostè dona i altres són les que fan que es destini el projecte FITA exclusivament al sector del treball a la llar.
Sí, d'entrada perquè com a Càritas sempre hem entès que nosaltres hem d'atendre els últims dels últims. No? Jo sempre explico que quan jo vaig entrar a treballar aquí em van explicar que havíem d'atendre aquest sector de població i m'he pres una mica al peu de la lletra. No? I en aquests moments el sector de les treballadores de la llar doncs és on sovint trobem situacions de més vulnerabilitat. Primer de tot perquè són la majoria, la gran majoria, es calcula, crec que a l'estat espanyol cap al 80%, són dones immigrades. Moltes vegades sense permís de treball, no? Fet que ja d'entrada la situa en un punt de mira d'explotació. Quant a jornades de treball molt més llargues, interminables, salaris més baixos, qüestionament d'hores lliures, de descansos... Sí, i després perquè el mateix sector del treball de la llar, doncs això, no? El que dèiem, ve d'una història que molta gent encara té al cap la figura de la criada, no? Que és quasi bé, doncs, una figura que no té res a veure amb una relació laboral. Llavors és un paradigma que costa molt de traspassar, no? I el fet doncs, que la feina sigui en domicilis particulars a vegades té algun avantatge, a vegades doncs, també la fa més humana, però sovint també té la desavantatge de que es puguin donar situacions d'explotació que siguin molt invisibilitzades i amb molt poques possibilitats de tenir suport al voltant, no? Per al fet doncs, que la treballadora està sola i ningú sap en quines condicions està. I que s'aguantin doncs, moltes situacions per desconeixement i per por, no? De reclamar, de que jo no tinc cap dret, de que bueno, si denuncio em faran fora del país, etc. Llavors pensàvem que havíem d'intermediar en aquest sector que estava molt desprotegit.
Bé.
I perquè moltes de les persones que arribaven a Càritas ja estaven treballant en aquest sector, de fet.
Sí.
Una mica, no sé, suposo que en el programa ja vosaltres teniu les dades, però doncs, es calcula que actualment cap al 30% de les treballadores de la llar segueixen sense estar abonades a la Seguretat Social. No? El 30% és molt, no?
I tant.
Amb una sola professió. I una mica, doncs la feina seria aquesta, no?
Què aporta, què aporta concretament el projecte FITA, la dignificació del treball de la llar, breument, si pot ser, i quins són els reptes de futur?
Va, mira, jo diria 5 coses, així d'entrada. Penso que portem doncs, el fet de dignificar les condicions de treball de la llar. Durant aquest últim any hem estat treballant juntament amb una gestoria, una taula de salaris que inclogui tots els conceptes que preveu el decret que regula el treball de la llar i que respecti el salari mínim interprofessional en tots els casos. Aquest dictic s'ha consensuat amb tota la Comissió d'Inserció Laboral de la Diòcesi i el podeu trobar a la web de Càritas Bisbal de Vic, www.caritasbisbaldevic.cat. I l'altra és protecció laboral i protecció social, en ser agència de col·locació reconeguda, doncs podem intermediar entre famílies que cerquen treballadors de la llar i persones que cerquen feina en domicili, acompanyar tot el procés perquè es compleixin les condicions de contractació. Després, el recull de l'experiència, la certesa del que estem fent i com ho estem fent és el millor per tot, no només per les treballadores, que és molt important, sinó també per les persones ateses, que també cal atendre amb dignitat. Uh-huh. Després, la consciència que el que passa en aquest sector és el que passa en cada casa, que no podem escandalitzar-nos pensant que les feines s'estan precaritzant i que el món està fatal, i a la vegada tenir una treballadora allà sense contractar perquè ens surt més bé de preu, perquè no hi arribo, perquè si no m'ho he escut de les vacances, no? Doncs una mica fer tota aquesta feina de consciència social en el nostre voltant, i que les cuidadores en aquests moments són una peça clau perquè tot funcioni bé, no? I l'altra cosa que portem, jo penso que és de les més importants i en les que invertim més temps, és que fem molta pedagogia. Sí. Que expliquem molt bé les coses i les anem explicant una i una altra vegada, amb situacions de famílies, doncs, que, pel que dèiem, no? Que per context, com pel que és normal trobar-se en aquest context, pel que sigui, doncs, ens fan preguntes, com per exemple, si a una treballadora de llar se li han de pagar les hores que vetlla a les persones grans, si no estan netejant, doncs per què els hi he de pagar, no? Uh-huh. I nosaltres ens preguntem, hi ha una botiga, descompten del salari les dependentes, les hores que no entren clients, no? És una mostra de tota la feina que ens queda per fer i de com s'ha de normalitzar la desigualtat en aquest sector, no? Que ens semblen normals coses que no ho són.
Doncs la pedagogia, l'ajuda explicant coses i animant també aquestes persones treballadores de la llar. Bé, el temps és implacable. Adela Casals, moltes gràcies per haver-nos atès. No sé si vol adreçar als oients algun últim missatge, encara que sigui en clau de futur, de reptes de futur.
Sí. Mira, només, doncs, que cadascú, quan necessiti una treballadora de la llar o quan pensi en la feina de la llar, doncs, faci un petit... una mica anàlisi de consciència d'això, no? De dir què és el que suposa per aquesta treballadora tenir unes condicions laborals dignes, un contracte, i què és el que em suposa a mi, m'ho puc permetre, no? I jo voldria acabar citant unes paraules del Papa Francesc que reflecteixen això, que deia: l'atur juvenil, la informalitat i la falta de drets laborals no són inevitables, són resultat d'una prèvia opció social, d'un sistema econòmic que posa els beneficis per sobre de la persona. I nosaltres, en el dia a dia, també podem fer una cosa o una altra.
Mm-hmm. Doncs així queda el dilema, la disjuntiva. Gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. El testimoni d'Adela Casals, educadora social de Càritas Arxiprestal de Manresa, del Bisbat de Vic, i també tècnica del projecte FITA, que està treballant per dignificar el sector del treball de la llar. Que vagi molt bé i fins una altra. Bona nit.
Moltíssimes gràcies. Bona nit.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Càritas Interparroquial de Palamós, Sant Joan i l'Ajuntament de Palamós han organitzat una setmana d'activitats dedicades a fomentar la sostenibilitat i el consum responsables. Els actes es fan des d'avui dilluns i fins a aquest divendres proper, dia 7. Des d'un quart de 10 i fins a les 11 del matí, al local de l'Espai de Distribució d'Aliments de Palamós, al carrer Puigpedró número 23 de la mateixa ciutat, amb l'única excepció de divendres, que serà de 5 a 7 de la tarda a la plaça de Mas Guàrdies.
La seu de Càritas Diocesana de Lleida acollirà demà a les 8 del vespre una xerrada amb el títol L'Església per la lluita del treball decent, amb motiu del Dia del Treball Decent, que se celebra el 7 d'octubre.
També demà dimarts es farà, en aquest cas a les 5 de la tarda, al Centre Sant Domènec de Balaguer,
un curs d'iniciació al voluntariat de Càritas.
Dimecres, a 6:45 de la tarda, a la sala d'actes del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació número 231, es farà l'acte d'inauguració del nou curs de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Per a més informació i inscripcions, cal trucar al telèfon 933 441 673 de 10 a 2 o bé escriure un correu electrònic a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org.
Dimecres i dijous es farà de 9:45 del matí fins a 1:00 del migdia a la Casa de l'Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres número 35 de Sant Feliu, un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Trobareu més informació i la butlleta d'inscripció al web caritassantfeliu.cat.
Dijous, a 6:45 de la tarda, es farà al Centre Domènec de Balaguer una xocolatada a favor de la campanya conjunta amb els supermercats Plus Fresc. Cap nen sense oportunitats a l'escola.
Divendres vinent se celebra la Jornada Mundial del Treball Decent, com dèiem ara fa un moment. Amb aquest motiu, precisament, es farà un acte també a 7:00 de la tarda a la sala d'actes del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, que comptarà amb unes paraules de benvinguda a una xerrada de Charo Castelló, copresidenta del Moviment Mundial de Treballadors Cristians, la lectura d'un manifest, la presentació de la campanya per un treball decent i, finalment, un refrigeri.
Dissabte que ve hi haurà a 9:00 del vespre a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapiscina, al passeig Fabra i Puig, número 260 de Barcelona, una conferència a càrrec de Juana Martín, de Càritas Diocesana de Barcelona, sobre aproximació a la situació dels refugiats que estan vivint entre nosaltres.
També dissabte, de 9:45 del matí fins a 6:45 de la tarda, Càritas Diocesana de Lleida acull una sortida formativa, l'organitza aquesta entitat diocesana, com a inici del curs a la Pobla de Cérvoles. Està adreçada a voluntaris del programa de Gent Gran i de la botiga de troballes, amb aquest títol, Cavalquem en silenci, repensant l'escola activa.
I dilluns que ve, dia 10 d'octubre, a la sala 2 Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, a 8:00 del vespre, hi haurà un concert benèfic a favor dels refugiats, en el qual s'interpretaran obres de Beethoven. Les entrades es poden adquirir a través del web www.auditori.cat.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas a Ràdio Estel. Gràcies per la vostra companyia. Us recordem que aquest vespre s'ha inaugurat a Tarragona l'exposició Domum al Descobert. És una mostra gratuïta sobre l'activitat missionera de l'Església als 5 continents i l'activitat dels missioners espanyols. Lògicament, la caritat i particularment Càritas també són presents tant en aquesta exposició com en el que és la filosofia i l'esperit de fons de l'octubre que l'Església dedica a les missions. Entre altres personalitats han estat presents l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, i el director de les Obres Missionals Pontifícies a Espanya, Anastasio Gil García. Aquesta exposició fins al 12 d'octubre amb interessants activitats que podeu consultar al mateix web de les Obres Missionals Pontifícies. Hem estat amb vosaltres en aquesta edició de La Veu de Càritas fins ara i des de 8:00. El Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip amb la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.
La Veu de Càritas.